Avui a l'Ofici de Viure, prioritza't. La psicòloga Helena Puig-Guitart és molt clara quan defineix el verb reflexiu prioritzar-se. Diu que és atendre les teves necessitats, així de senzill. Si en prioritzar-te i afegeixes la consciència, et convertiràs en una persona valuosa per al món i per al teu món. Al seu llibre Lo mejor de mí, l'Helena exposa el perquè de la valorització d'aquest verb que tenim inconscientment catalogat com el que ens descriu el pitjor dels defectes. Sovint he sentit crítiques, diu l'Helena, pel fet de prioritzar-se, especialment per part de la gent gran. La raó és simple i comprensible. Bevem encara d'una cultura molt marcada pels preceptes religiosos on s'obvien alguns conceptes importants i un d'aquests és precisament prioritzar-se. Helena Puig-Guitart demana als lectors si mai han sentit que alguna religió indiqui als seus seguidors que es prioritzin. En general, les religions, començant per les de la mateixa Bíblia, preconitzen el fet de donar o atendre als altres. Els gestos cap a un mateix són qualificats directament d'egoisme. I diu l'Helena, la raó perquè s'ha criminalitzat tantíssim el fet de prioritzar-se és perquè s'ha confós amb l'egoisme. I qui vol ser egoista? Ningú. L'Helena Puig-Guitart continua explicant, com que no era fàcil explicar la diferència entre egoisme i prioritzar-se, per evitar el perill que comportava que prioritzar-se, pensar nosaltres mateixos, conduís erròniament a l'egoisme, en aquest tipus de textos es va optar per no parlar d'estimar-se un mateix. Resultat desastrós, generacions incapaces d'entendre que les seves vides eren importants i que atendre les seves necessitats era la base sobre la qual s'havia de construir una vida plena i amb sentit. Ja no només per la pròpia persona, sinó per tota la família i comunitat. Avui, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, prioritza't.
L'Ofici de Viure. 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Soc Manel Ballester i agraeixo la invitació de l'equip de l'Ofici de Viure i a Gaspar Hernández la possibilitat de col·laborar en aquest programa. L'Helena Puig s'ha anat desplegant durant els 10 anys que la conec en diverses Helenes molt diferents. Quan la vaig conèixer era economista, treballant a l'empresa familiar. Després d'una forta crisi, dirigí els seus esforços a formar-se com a terapeuta de polaritat, una modalitat de medicina que permet tractar l'angoixa. Quan va deixar la seva empresa per centrar-se en el món terapèutic, decideix estudiar psicologia. A més d'economista, terapeuta i psicòloga, i gràcies a la seva capacitat pedagògica, se'ns ha transformat en una divulgadora social, el que ara s'anomena influencer. Té milers de seguidors. Recentment s'ha expressat com a escritora i ha escrit dos llibres, El millor de mi i La corona de les sis pedres, que m'han encantat. Aquest recompte de virtuts tan diferents parla de la gran capacitat de l'Helena per reinventar-se. De fet, ella és un exemple de perseverança, de tenir clars els seus objectius i seguir-los de forma coherent. Les dificultats que s'ha trobat les ha après a viure com oportunitats per aprendre i créixer. La vaig seguir a prop quan va entrar a la Facultat de Psicologia. Sempre estudiava de nit, després de la feina quotidiana com a mare, terapeuta i cap de família. Ho feia sovint fins la matinada, de vegades quan esperava per recollir a altes hores a les seves filles. Aquest recorregut vital li ha donat saviesa, humilitat i començar a entendre que sabem molt poc de la conducta humana. Aquest ego, necessari però ben aparcat, que té l'Helena, li facilita arribar a altres persones, a escoltar-les activa i amorosament i a generar el clima necessari que permet resoldre problemes. Continuarem admirant i estimant l'Helena perquè té una joia interior que cada cop llueix més. Gràcies.
Avui a l'Ofici de Viure, prioritza't, amb Helena Puig-Guitart, per dir el llibre que ha publicat fa poc, Lo mejor de mí, editat per Grijalbo. Helena, ben retrobada. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a tu,
Helena,
per ser
emocionada.
Aquí.
Sí, aquí, de fet, hi soc sempre. Estàs emocionada per la introducció que t'ha fet el doctor Ballester, eh?
Totalment. He perdut els papers, el neutro, ho he perdut tot pel camí quan l'he sentit. M'ha emocionat molt.
Bé, però no diu res que no sigui veritat.
Bueno, sí, però clar, sentir paraules maques d'un mateix i d'una persona que per mi és un referent, com és el Manel, bueno, m'emociona, és que està tot dit. Sí. Imagina't la tonteria que t'he dit amb això.
Molt bonica, no, molt bonica la introducció del doctor Ballester. Remarcant alguns dels aspectes biogràfics que tu també comentes a la introducció del teu llibre, menys el d'influencer. O sigui, ara també t'haurem de presentar com a influencer.
No,
influencer no.
No, no.
Però bé,
no.
Ho ets involuntàriament, no? sense voler-ho.
Però de veritat que, o sigui, em ressona zero l'etiqueta.
No, però tens molts seguidors a les xarxes socials, sobretot a Instagram. Recordo que amb l'Helena vam conversar al programa Narcisisme i xarxes socials de l'Ofici de Viure de TV3. Ho dic per si la voleu veure. Narcisisme i xarxes socials a l'Ofici de Viure de TV3. I parlàvem precisament de xarxes socials i ara, com comentàvem, bé, tu cada cop hi tens més presència a xarxes socials, bàsicament perquè tens més seguidors i seguidores.
Exacte.
Forma part d'aquesta tasca teva divulgativa.
Exacte. I a més a més trobo que és un... El que dèiem en aquell programa teu de TV3, no? Que ben utilitzat és una eina superpotent perquè arribes a molta gent que no té accés a serveis de salut mental i penso que és una feina molt necessària. A mi m'omple molt.
I ara aquest llibre que comença amb aquests trets biogràfics, expliques, tal i com ens deia el doctor Ballester, que vas començar en el món empresarial i que després vas canviar radicalment. Bé, com va anar aquesta reinvenció, no? Amb 40 anys... tres criatures, i et vas reinventar com havia fet la teva mare.
Sí, la meva mare, que va estudiar en el seu moment el que era la carrera de Filosofia i Lletres, que després era l'especialitat de Pedagogia, quan era gran, que nosaltres els seus tres fills eren més grans, va fer el màster de Recursos Humans a la Universitat de Barcelona, que era la primera promoció. I aquest exemple, clar, el tenia molt clar de... Això no és estrany, això és normal, no?, per mi... I aleshores va ser conèixer el Manel de casualitat, absoluta de casualitat, el doctor Ballester, i que com és ell em va proposar fer una formació que és el que ha esmentat ell de teràpia de polaritat. I em va cridar molt l'atenció. I aquí va començar, com saps, com un gran vaixell enmig del mar que quan decideix girar encara no el veu girar perquè necessita tota una sèrie de milles per girar, doncs aquí va ser el començament del meu canvi. I psicologia va ser també una proposta d'ell de dir, necessitem una titulació de Ciències de la Salut per continuar fent això, no? I llavors vam proposar psicologia, vam dir, bueno, pues psicologia. I em va dir, treu-t'ho, però ràpidament, que la necessitem. I em va apassionar i m'apassiona.
Clar, i m'imagino que també, entre moltes altres persones, atens a pacients que es volen reinventar. I tu aquí pots predicar amb l'exemple.
Totalment. Aquella xerrada que vaig fer al Tecnocampus de Mataró, una TED, em van convidar precisament per parlar el tema del reinventar-se, no? I deia quines eren les claus per mi importants al moment de... Perquè hi ha molt el tema d'atrevir-se, que no ens atrevim, perquè venim d'una zona còmoda encara que no ens agradi. I sí, efectivament, contacta molta gent amb mi que té necessitat de reinventar-se, ja no només a nivell laboral, a nivell també personal, perquè al final la dinàmica de la reinvenció és la mateixa a tots els àmbits i per això es pot aplicar sigui on sigui.
I una de les passes que tu en el teu llibre, a lo mejor de mi, bé, has elaborat una guia, una guia, dius, per descobrir-te, per entendre't i per estimar-te. És un llibre sobretot pràctic, oi?
Molt pràctic, sí. Però me'l van demanar així, Gaspar. O sigui, quan la Irene Pons, que és l'editora, em va contactar, em va dir, tu podries fer un llibre que es fos el que una persona que no està fent teràpia pugui començar a treballar per treballar-se pel seu compte? I com que jo, a més, sóc molt fan d'això, de treballar-se pel seu compte, perquè ho trobo indispensable, d'aquí surt el llibre, i per això és molt pràctic.
I prioritzar-se és un dels capítols, és una de les passes, i nosaltres la volem emfasitzar avui a l'Ofici de Viure. Descobrir els teus nos, dius, t'obre el camí, t'obre a l'acció. Dic als meus pacients que busquin els seus nos i els acompanyin des de la consciència, des del seu ser adult. És una combinació guanyadora. El no és el cos i el desig amb una força brutal. La consciència és la raó serena amb les millors eines amb les quals ens ha donat la natura. Ser capaços de planificar, de sumar avui per al demà, de posar el focus en el que ens interessa. Et trobes amb moltes dificultats a la consulta per dir no i, per tant, per marcar límits?
Moltíssim. A més, ho saps perfectament tu, que et dediques també a tot aquest món, la dificultat de posar límits, la dificultat de prioritzar-se, la dificultat de fer-se escoltar, la dificultat de no buscar l'aprovació externa per augmentar l'autoestima. O sigui, el foco molt posat en el que els altres pensaran de mi. I aquí és on hi ha el gran repte personal, i jo ho trobo moltíssim a la consulta, molt.
Veus diferències entre homes i dones?
Sí, rotundament. Primer, perquè l'home, parlo tradicionalment, és molt més pragmàtic, i com que les diferències no són tan biològiques, sinó que són realment, bàsicament, culturals. Llavors, aquestes diferències que tenim avui en dia continuen sent culturals, perquè malgrat tot el que estem avançant, hi ha molt, encara, perquè ho veig amb les generacions més joves, jo tinc nens ja més grans o adolescents, que continuen, malgrat el seu discurs és no, nosaltres ja som diferents i tenim una altra manera de viure i no entenem coses de les generacions més grans, dius no, continues posada en les etiquetes, no? Sobretot en aquestes més inconscients i més subtils, que no es veuen tant, com és que no et prioritzes, com és que no poses límits, com és que tens més la tasca cuidadora encara ara, perquè tu veus nenes de 14 anys que també, respecte als seus germans, continuen cuidant més elles a dintre casa o atenent més coses de les tradicionalment femenines, i no de pares que siguin pares tradicionals o carques, de famílies absolutament normals, modernes i liberals, on el pare també assumeix la seva part. Però és que hi ha molt de cultura, perquè la cultura no és només l'educació de casa, és l'escola, és l'entorn, són els mitjans de comunicació, són totes les pel·lícules, què n'hem de dir dels reggaetons i tot això, com quina diferència entre home i dona. És que mentre això sigui vigent i ells ho tenen absolutament integrat com, no, nosaltres som moderns, som una altra generació i el reggaeton no passa res, que està molt bé, però tu no te n'adones del missatge que t'està posant a dins del cap, i això avui és vigent.
A qui recomanes que es prioritzi?
A tothom, absolutament a tothom, homes, dones, ja no parlo de tema de gèneres, tothom, qualsevol persona, perquè jo, hi ha una cosa que per mi és molt important, i la dic ara ja, no sé si després me la preguntaràs, que és que prioritzar-se no significa no cuidar dels altres. Jo dic, i ho has llegit tu, que m'ha agradat escoltar-te, prioritzar-se des de la consciència, vale? Prioritzar-se des de la consciència és, jo aprenc a cuidar de mi i a pensar en mi, tot pensant en els altres, també. Jo poso un exemple, i poso moltes vegades poso exemples de mare, perquè és una funció que l'he feta molt, no? O que la faig molt. Jo dic, a mi m'agrada aixecar-me a 4:45 del matí per portar una filla meva a l'aeroport? No, prefereixo estar al llit dormint, oi que sí? Però ho faig. Per què? Perquè amb ella li va bé, perquè li estic fent un favor, i malgrat jo, entre cometes, m'estic aguantant les ganes d'estar al llit dormint, sé que això a mi m'omple també. Això és des de la consciència. No ho faig perquè ho necessito, ho faig perquè m'omple. També és una necessitat meva. M'encanta anar al cotxe amb ella, xerrar, acomiadar-la, deixar-la a l'aeroport i tornar-me'n cap a casa. M'explico la diferència? Clar, aleshores, hi ha molta cosa que aquí el verb clau per mi, Gaspar, és necessitar. Si jo necessito servir l'altre, aquí m'he d'aturar. Jo ho he de voler, però no perquè ho necessito. I clar, és una diferència molt subtil que necessita de treball, de consciència personal. Perquè si no, el que fa l'ego, la identitat, és dir, no, tu ho vols. Clar, aquí hi ha la trampa. No ho vols, ho necessites. Però per això necessitem aprofundir i conèixer-nos per saber aquesta diferència.
Sí, l'autoconeixement, com sempre, és clau.
Clau. I les ganes de conèixer-se, no? Les ganes de preguntar-te. Jo, per mi, el qüestionar-te de forma crítica i amorosa, no qüestionar-te de manera salvatge o de manera obsessiva, que veiem molta obsessió avui en dia, el qüestionar-te de manera amorosa implica preguntar-me per què faig les coses i aturar-me abans de fer-les. El que explico en el llibre, no? Aquest procés de primer penso, estic donant significat a la meva realitat, després sento coses que retroalimenten també els pensaments, però l'últim que hi ha és l'acció, Gaspar. Aleshores, l'acció sí que ja no pots tirar enrere. Puc pensar molta estona, puc sentir moltes coses, però quan faig, allà estic fent vida.
Tu parles de la tríada màgica, emoció, sí. Informació, acció.
Sí.
Quan et topis amb una... Bé, comences primer parlant de ser conscient del que et passa, del que sents, del que vius, només té sentit si tanques el cercle amb cadascun d'aquests tres elements.
Exacte.
Quan et topis amb una emoció que t'incomoda, aplica aquesta tríada màgica, dius. Quina emoció sento? Emoció. Què provoca que la senti? Què estic vivint? Informació. I quina petita acció puc fer per començar a resoldre el que he explicat, el que em passa?
Sí.
Acció.
És, mira, aquesta tríada la poso aquí en el llibre perquè és tan senzill, però ens canvia tant la vida si l'apliquem. Gaspar, es tracta de que jo sento coses, vale? La persona inconscient és la persona que jo avui estic enfadada i senzillament demà ja m'ha passat. Què m'ha servit aquesta emoció de res, inconsciència? Si jo aquesta emoció em pregunto quina informació em porta, què m'està passant, per què l'estic sentint, he fet un pas més de consciència, ja m'estic preguntant, veus el que et deia abans, aquest qüestionament. Però encara no he acabat de donar sentit a l'emoció. L'emoció ha sorgit per algú, m'ha trasbalsat per algú, la tristesa, la vergonya, la culpa, que estic enfadada. Quin és l'últim pas? L'acció. L'acció és la que tanca el cercle. Ha sorgit una emoció, n'he trobat una informació i quan jo faig l'acció, que pensa que és el que més costa en teràpia, enfocar la gent a l'acció, perquè molta gent fa el segon pas de consciència però no tanca amb una acció. I l'acció és el que comença a donar sentit a aquestes emocions que al final t'empenyen cap a algun lloc molt millor i molt més saludable.
Això aplicat al fet de prioritzar-se,
sí,
com seria?
Bueno, doncs, per exemple, si tu tens culpa, una emoció com la culpa, doncs per què m'estic sentint culpable? Resulta, una noia em diu, doncs avui teníem un treball a la universitat i érem tres i m'he extès massa en el que era la meva presentació i sense voler he fastidiat a les altres dues. Ho has fet expressament? No, no ho he fet expressament. Vale. Aleshores, quina emoció tinc? La culpa. Em deia, molta culpa. D'acord, quina informació et porta? Pots aprendre algú d'això? Accions que hi haurien a darrere? Quin seria? Demano disculpes a les persones, entenc que ho he fet sense voler i aprenc que a partir d'ara m'he de posar un cronòmetre o qualsevol cosa. Per què m'estic prioritzant? Perquè no em deixo emportar per la culpa, perquè si no la culpa avui en aquesta noia li tenyirà tot el dia. Sí? Què és prioritzar-se? Prioritzar-se no només és fer el que em dona la gana, és cuidar-se. Si jo permeto que la culpa sigui present a tot el meu dia o demà o que m'afecti d'aquesta manera, no m'estic cuidant. És com si permetés que avui està plovent i em passo tot el dia fora mullant-me i demà estic malalta. Oi que no ho faria? Doncs amb la culpa el mateix, m'està empapant. Si jo aplico aquesta tríada, m'estic cuidant.
Avui a l'Ofici de Viure, prioritza't.
Nathaniel Branden. De tots els judicis que fem al llarg de la vida, cap és tan rellevant com el que fem sobre nosaltres mateixos, perquè aquest judici és el motor de la nostra existència.
Què els diries, Helena, a les persones que ja tenen una edat, sobretot dones, però també homes, que se n'adonen que ara ho comencen a veure clar, que no s'han prioritzat el suficient, que sempre han prioritzat els altres i que, bé, que no poden fer marxa enrere, no? Que potser ja van gairebé amb el pilot automàtic. Poden canviar?
Gaspar, m'acabes de preguntar una cosa que a vegades quan a la consulta em diuen jo és que ja no puc canviar, sobretot la gent gran, eh? Jo els dic, mira, aquí dintre, en aquestes quatre parets, tu em vols dir que no vols, tu em pots dir que no vols canviar, però no em diguis que no pots, perquè aquí sí que es pot. És una qüestió de voluntat, no de potestat, és una qüestió de voluntat. Si jo vull canviar, puc canviar. I el canvi, al final, què és? Un canvi radical de 180 graus? No, si és que canviem 2, 3, 4, 5, 15 graus, estem canviant. Per tant, anem a començar pels petits canvis. Per què? Perquè empoderen a la persona i la persona se n'adona que és possible que surti d'aquest automàtic.
I tu ho atribueixes, com dèiem en començar, a la cultura de les religions, no? Com si no estigués prou bé ser sanament egoistes.
Sí, de fet hi ha un matís quan ho has llegit tu, no? Perquè segurament les religions, perdona, diuen que no et prioritzis, perquè clar, és tan fàcil caure en l'egoisme. Aleshores, posats a que hi hagi aquesta confusió, anem a dir a tothom que el que està bé és el servei a l'altre. Que està molt bé el servei a l'altre. Si és que jo sóc una defensora moltes vegades quan parlo de límits, dic límits amorosos, no s'ha de... O sigui, ser antipàtic, ser enfadar-te, no és posar un límit, és enfadar-te, no? Per mi el servei a l'altre... Bueno, jo... almenys hi crec, jo al meu compte d'Instagram intento ajudar els altres, intento contestar tots els missatges que m'arriben per privat, perquè penso, aquesta petita cosa que jo faig, ostres, pot generar un canvi en aquesta persona. O sigui, jo entenc, i Gaspar, m'estic molts dies a la nit, fins a les tantes...
Continues igual?
Sí, continuo igual, no tinc remei, jo crec, amb això. Aleshores, què faig? Em poso a caminar pel pati amunt i avall i vaig contestant amb àudios, perquè contesto amb àudios perquè no puc caminar i perquè no em fumaria de cap, no? Però sí que ho faig i penso que és una qüestió de servei, m'estic prioritzant, bueno, doncs moltes vegades m'he preguntat i amb Helena, avui, para. Per què? Perquè he de posar consciència, perquè aquí t'estàs passant de la ratlla. Perquè, clar, sí o no, és molt llaminer servir els altres, perquè et ve un retorn tan bonic, tan xulo, és tan fàcil dir que bé que em sento, i aquí és on hem de dir, no, això ho he de combinar amb la resta de coses que venen de mi, del meu esforç, del que deia el Manel, no?, al començament, d'aquestes hores que tu dediques a alguna cosa perquè hi creus, aquí és on t'estàs construint autoestima de veritat. I penso que és molt necessari. Però el que em deies, el servei és indispensable, el servei als altres, sí, però sabent-te prioritzar. Aquí hi ha la diferència. No puc només servir els altres si jo no sé servir-me a mi mateix, si no em sé escoltar.
Sí, l'altre, el perill és passar-se de la ratlla, no?
Clar.
Que també t'hi deus haver trobat.
Clar. Evidentment, llavors hi ha aquesta gent egoista o aquests patrons de personalitat tan complicats que, clar, evidentment existeixen. I en societats com la que tenim és tan fàcil. Per què? Perquè si fas un pelotazo d'aquests que fan determinades persones que es pugen a l'ego o persones d'aquestes molt populars, clar, és molt fàcil alimentar-te només de lo de fora. Això és el zero treball personal. Zero. M'alimento de fora constantment, em sento superbé, però jo moltes vegades als pacients els hi pregunto, vale, ara digue'm què passaria si això que m'estàs dient desapareix la teva vida. Evidentment, sempre fa mal coses que ens agraden, no? Però tu et veus capaç de tirar endavant, de sentir-te valuosa o valuós amb el que tens teu, que no t'ho pot prendre ningú, allò que tu no et pot prendre ningú, si tu te'n vas a una illa deserta, malgrat la situació, tu ets capaç de sentir-te bé amb tu mateix, de passar temps sol, de disfrutar de les petites coses, dels petits reptes, sí, aleshores això és on no ens passem de la ratlla, no? És una línia molt, molt fina, d'aquí venia el comentari de les religions, o també el que has dit, no? Sobretot la gent gran que critica el fet de prioritzar-se. Bueno, la gent gran fantàstica i meravellosa, que es dediquen molt al servei als altres, als avis, sense ells moltes vegades no podríem viure tal com vivim, però és veritat, han d'aprendre a prioritzar-se perquè venen d'un moment cultural on això era el que primava i sobretot en les dones.
També amb les professions que cuiden els altres també et trobes, no? Suposo i ho detectes més que mai amb burnout, amb gent cremada.
Exacte.
Perquè potser no s'han prioritzat prou.
Exacte. Perquè costa molt de posar aquest fre que et dic, no? És a dir, jo quan estic al pati, que són, bueno, que riuràs, són les 12 de la nit i estic allà RGR, bueno, doncs tinc el risc de cremar-me, perquè clar, començo a les 9 del matí fent les meves visites, a mi m'encanta la meva feina, m'encanta, m'apassiona. I clar, m'apassiona tant que és com que portés un motor que em va alimentant i jo he d'agafar i he de dir, vale, m'encanta, però atura't.
Sort que no deus tenir veïns a prop, si no dirien, mira, la psicòloga ja està parlant sola.
Exacte, bueno, les meves gosses són les dues que ho pensen, que són les que estan amb mi al pati.
Dius que quan creixem com a persones, escrius el llibre que estem presentant avui a l'Ofici de Viure, Lo Mejor de Mi. Em prioritzo i em cuido, m'observo contínuament, què penso, com em sento, què faig, per què reacciono així, què vull. Em qüestiono les normes socials, sento que hi ha persones que ja no quadren a la meva vida, sento que tot és possible i si hi ha alguna cosa que no ho és, treballo per acceptar-ho, sóc molt compassiu amb la vida dels altres, no jutjo, dius, perquè entenc que cadascú té el seu propi procés i temps, accepto que no puc agradar a tothom, sento curiositat per tot i per tots, la meva energia és sagrada per mi i la protegeixo. Créixer com a persona, fins a quin punt es fa sol o sola?
Si es pot fer sense acompanyament terapèutic, vols dir? L'exemple que poso és, entre una persona que ve a teràpia, potser cada setmana o cada 15 dies, és igual, i quan surt de teràpia no fa absolutament res, i una persona que no ve a teràpia però té la voluntat, sigui llibres, programes com el teu, tot el contingut de franc que hi ha avui en dia, treballarà molt més i avançarà molt més la segona persona que la primera que estan a la teràpia. És a dir, la teràpia no és vaig allà i diu com una vareta màgica, em transformo, és veritat, serveix el que parlem, però Gaspar, hi ha d'haver l'acció. Si no hi ha acció, no hi ha canvi.
Què vol dir que ens hem de qüestionar les normes socials?
La mirada crítica. I a mi m'apassiona la psicologia social, m'apassiona. En una altra vida seré psicòloga social. M'apassiona. Hem de mirar críticament la societat. Si no som capaços d'això, ens estem perdent. Perquè és com viure una mica anestesiats. M'explico amb aquesta paraula? Vaig adormida pel món. No me n'adono que hi ha moltes coses. A mi em fa molta ràbia perquè em trobo molta gent, ja no pacients meus, gent que tinc Instagram, que tenen problemes importants i que no se n'adonen que hi ha una part que no depèn d'ells, que és la societat que el fa viure d'aquella manera i li crea aquell malestar. I això n'hem de ser conscients, per què? Perquè hem de treballar una part d'acceptació. Saps allò famós de què depèn de mi, què no depèn de mi? El que depèn de mi m'hi poso, el que et deia, les accions, i el que no depèn de mi hem de començar a treballar l'acceptació. I l'acceptació saps que és una de les feines més complicades del creixement personal. Però la mirada crítica és necessària per relativitzar, per entendre que no tot, de no tot soc responsable. I per això en aquest llibre hi poso també tota la part del neoliberalisme, etc, perquè penso que hi ha d'haver una crítica a tot això, perquè és molt salvatge i porta les persones a viure situacions molt complicades on hi tenen zero marge de maniobra. I aquí hi ha d'haver la part de relativitzo, que per mi és importantíssima, i la resta em poso a treballar.
També et trobes, suposo, amb determinats trastorns que no hi serien sense tot aquest context social.
Bueno, tants, l'ansietat, la depressió i tots els pronòstics, com això anirà augmentant a mesura que passen els anys. És que estem en una societat que és molt salvatge, tant l'occidental, el primer món que diem, com el resta del món. Tenim societats injustes i un exemple molt clar són els trastorns d'alimentació, no? Que existeixen altres cultures del món, altres societats. És que, jo és que soc molt crítica i penso que ho hem de ser i hem d'aixecar la veu amb aquestes coses per mirar de canviar, perquè ens hi va la salut ja no nostra, sinó de tota la gent que va darrere.
I a què et refereixes amb les persones que ja no quadren a la nostra vida? Ens hem d'allunyar?
Sí, perquè quan... No, sí, perquè sou molt rotunda. Jo el que vull dir amb aquesta frase, perquè has dit un combo que déu-n'hi-do quantes coses importants, però passa que quan apostes pel creixement personal i tu canvies, hi ha vegades que el teu entorn no t'accepta la nova etiqueta, el nou rol, i aleshores, és igual que quan poses límits, potser t'ho acceptaran una vegada, però jo dic, els límits, la clau no és posar-los, comunicar-los, etc, és sostenir-los al llarg del temps, perquè les persones tendim, el cervell és expert en posar etiquetes. Si l'etiqueta teva, si el rol teu és de que tu normalment ets la que cedeixes, la que te'n passes les coses, etc, jo intentaré tornar aquí al llarg del temps, vale? I aleshores, quan fem creixement personal, ens passa que hi ha coses a la nostra vida que ja no quadren amb nosaltres, perquè jo ja no m'he de continuar barallant amb aquesta persona, perquè aquesta persona, sense judici, té el seu camí de vida, i ara mateix ja no tenim camins paral·lels, i això passa inclús amb les parelles. Parelles on una aposta per un creixement, i l'altra, que té tot el dret a quedar-se on estava, continua, però els camins comencen a divergir, i amb els amics passa molt, i és una cosa molt típica, eh?
O sigui, per tant... persones que no quadren a la nostra vida s'esvaeixen per elles mateixes, les relacions, no?
Sí, no cal ni barallar-se ni res.
No cal fer res de l'altre món, sinó que ja es nota.
Sí, que et comences com a distanciar i que comença a arribar gent que et ressona molt més en aquell moment vital. Si és que tenim vides molt llargues, si és que comencem, jo ho dic, no? Jo vaig començar treballant de consultora i ara sóc psicòloga i vés a saber què hem de parar la vida. Doncs el mateix amb els amics, no som la mateixa persona.
Ara quedo parat de quantes coses has après de psicologia i que expliques tan bé en tan pocs anys.
Sí, fa molt pocs anys, no? Que soc psicòloga.
Sembla que faci molts anys que ho ets.
Bueno, molta gent m'ho diu i dic, no, si digués els anys exactes que no t'ho creuries. Però saps què passa, Gaspar? Ho dic molt, eh? Jo en el llibre ho dic, amb els meus pares, amb els meus germans, amb els nebots, les meves filles, tot el meu entorn m'ha fet créixer moltíssim i he tingut grans mestres. I jo en el treball de consultora era gestió d'equips. I la gestió d'equips portes molt en persones. I jo crec que tot això m'ha sumat i he tingut grans mestres. El meu pare m'ha ensenyat moltes, moltes coses que avui les aplico cada dia.
Sí,
cada dia.
El trobes a faltar, el treball de consultora?
Et pots creure que un dia fa poc el meu pare riurà. Anava amb ell al cotxe que em baixava a Barcelona i el van trucar pel meu pare. Acaba de fer 80 anys i encara treballa. El meu pare i la meva mare no paren. Són dos treballadors infatigables, dos persones, bueno, meravelloses. Doncs li va saltar una trucada del despatx i es va posar a parlar. Jo era especialista en aduanes. Et pots creure que em va agafar com una cosa dintre de... Quina nostàlgia, saps? Però bueno, és que sóc jo també. però estic molt feliç amb el que estic fent ara. I, de fet, ells m'ho diuen, eh? Se't veu tan contenta.
Especialista en aduanes, realment. Tens una vida de pel·lícula, eh?
Sí, sí, qui ho diria? No especialista en aduanes, ho aplico a la consulta.
I abans que parles de psicologia social i abans de tancar aquesta conversa, bé, com veus... Algunes respostes ja les has donat de manera implícita, no? Però l'abans i el després de la pandèmia, no? Tu que treballes amb tanta gent, amb tants pacients d'arreu, m'imagino, de l'estat espanyol, però també de Llatinoamèrica, no? A través d'internet.
Exacte.
Bé, com has vist l'abans i el després de la pandèmia, no? A nivell psicològic.
De salut mental.
Sí.
Bueno, el que veiem... Soc molt radical si dic que ha destrossat la salut mental, l'ha destrossada, fins i tot en persones que estan mitjanament bé. Ara imaginem els que no ho estan. Els temes dels TOCs, dels trastorns obsessiu-compulsius, es van disparar, que jo tenia casos que al·lucinava de persones que no eren capaces d'obrir un llibre que els arribava per Amazon, sinó el tenien 3 mesos a fora, a la terrassa, ventilant-se, perquè estaven convençuts que ha fet molt de mal. I n'estem patint les conseqüències. I després, amb els més joves perquè siguin més nens o siguin adolescents o la primera joventut, els ha pres una època molt important, sigui la universitat perquè es van perdre, com ens ho van passar a la universitat, Gaspar, de bé, no? És a dir, són anys que no tornen. Els hi han pres tot això i tenen molta sensació com de què ha passat aquí. I aleshores hi ha molta prevalència d'ansietat, tot i que la cosa aquella del contagi així, realment amb els més joves ho veus, i amb la gent més gran, veus que és una cosa superada, sí que ha deixat molta empremta d'ansietat, d'estat d'ànim, de soledat, de com et poden canviar les coses, no? La cosa de lo imprevisible, de com et pot canviar la vida d'un dia per l'altre, no? I això crea un cervell que està molt més en alerta, que està més hipervigilant, i això, evidentment, no és un bon company de camí de vida, perquè és la por, i el cervell activat per la por és un cervell que s'atreveix menys, que li costa més apostar per lo que vol.
I amb la gent gran hi ha més soledat?
Jo em trobo amb gent gran que els tinc en consulta molt sola. Que ha patit molt tots aquests anys que hem passat últims, i després que, evidentment, no hem viscut la pandèmia igual. La gent gran, hi ha hagut molta gent gran, que evidentment eren el focus dels que tenien més risc, que deien, escolta, que jo ja ho he fet tot, però prefereixo estar acompanyada o acompanyat que no quedar-me aquí sol, prefereixo que vingueu i que em passi alguna cosa i me'n vaig, però me'n vaig feliç, no? Aquests comentaris jo els he sentit moltes vegades, l'espai se't trenca el cor, saps? I aleshores, per això et deia allò de la mirada crítica, de la necessitat de tenir criteri, la necessitat d'apostar per educació que inclogui les emocions, Gaspar, perquè és indispensable, perquè si tu inclous les emocions i tota la intel·ligència emocional, els límits, aquest prioritzar-se que estem parlant, l'autoestima dintre de l'educació, fas persones molt més capaces de gestionar el que és la vida, perquè la vida no és saber quan medeix l'Everest, sinó què em passarà quan el dia que tinc una parella i estic trista o tinc gelos o tinc no sé què. Llavors empoderem les persones i aquestes persones poden mirar més críticament la societat i poden ser motor, de canvi social, que jo crec que és el que hem d'apostar.
Helena Puig-Guitart ha publicat Lo mejor de mí, la guía para descubrirte, entenderte y quererte a Grijalbo. Helena, gràcies per haver tornat a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Que tinguis molt bon estiu.
Saps que em fa molt feliç estar aquí amb tu i em sento molt, molt honorada per
igualment.
Tu i pel doctor Ballester, que ara li diré també. Vaya sorpresa.
Gràcies.
Gràcies a tu.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies en nom de l'equip de l'Ofici de Viure, de la Blanca Busquets al guió, de la Núria Ventura a la producció i d'en Josep Maria Campillo a la realització tècnica.